Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Remeis casolans, herbes remeieres, i ja tenim preparat a l'estudi de Ràdio Estel Fra Valentí Serra. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, Déu-vos guardi.
Avui pensava, llàstima que no hem portat pastís, perquè avui parlem...
Bé, avui parlem de la guinda,
De la guinda.
I de la cirera, que són de la mateixa família, però hi ha una certa diferència.
Ep, jo sóc de poble de cirera, Torrelles de Llobregat,
sí, soy del,
la millor cirera de Catalunya.
De les millors, perquè rivalitza, té un gran prestigi.
Sí.
Tu, per això, aquests països de cirera, saps veure la diferència entre un cirerer i un guinder o no?
Home, m'ho suposo, sí.
Quina diferència hi ha d'entrada amb un guinder i un cirerer?
Jo suposo que l'alçada...
L'alçada és una diferència. I després també la mida de la fruita.
Uh-huh.
I la textura i el gust, la nyita sol ser doncs, més grossa i no és tan àcida. I, per tant, la cirera com la guinda són amb dues malsanes, uh-huh. Són de fàcil digestió. Quan és el temps, és una fruita doncs, que ve molt de gust, però també té aplicacions remeieres, atès el seu contingut vitamínic i les grans aportacions que fa a l'organisme de sodi, de ferro, de magnesi i les propietats depuratives que té la cirera. D'una banda, contribueix a eliminar les toxines de l'organisme, sobretot els que pateixen d'àcid úric, i no tant la cirera com la cua de la cirera.
Uh-huh.
La cua de la cirera té uns efectes diurètics molt potents i depuratius, i els que tenen, doncs, això, dificultats doncs, amb l'àcid úric, les infusions de la cua de les cireretes els és molt, molt útil. Després, la cirera també ajuda i afavoreix la circulació sanguínia, també afavoreix la relaxació i vitaminitza l'organisme. I amb les cireres, a part de que se'n fan doncs, moltes doncs, melmelades i confitures i entra molt en la reposteria, se'n feia un ungüent de cirera. I saps quin és la recepta d'aquest ungüent de cirera? Ai. Si ho endevines. Alguna vegada hem parlat, d'una sí? doctora de l'Església, que és Sant Hildegarda,
uh-huh.
que va morir el 1179, molt, molt, molt antiga, feia, per les malalties de la pell, un ungüent de cirera, que fins i tot ella l'aplicava als leprosos. Que és molt, molt poderós, aquest ungüent. I la recepta la dona doncs, Sant Hildegarda en les seves obres. I no cal dir la importància que té en el, podríem dir, el post-parandium, no? Després dels àpats, aquests digestius que es fan tant amb cireres com en guindes, el marrasquino, que doncs, es fa amb aquestes cireres una mica doncs, amargues, aquesta variant de la cirera amarga que en diuen la marasca,
uh-huh.
i que en surt aquest licor que és excel·lent per ajudar a una bona digestió i també, d'alguna manera, doncs, a donar doncs, com una mena de descans a l'organisme per les propietats sedants que té la cirera.
Que se'n fa un altre, que és el kirsch, que es fa allà a Baviera,
sí,
em sembla,
sí, el tenia aquí també anotat, aquí, a la Fígia, que encara és més potent,
encara és més potent.
Molt bé, Joan.
Déu-n'hi-do.
Doncs ja veus que la cirera és saníssima i és molt depurativa, així com també la guinda.
Fra Valentí.
Vinga, ja ho saps, a
disposar. Gràcies. Fins la propera.
Adéu.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda tens una cita amb el Mirador de l'Actualitat, un diàleg plural i obert per explorar allò que passa i per què passa. Cada dia una mirada a un tema que t'interessa dins el món social, polític, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. T'espero.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic. Cerveseria, braseria, bodega Joan. Oberts des de 1942. Ambient futboler i culer. Seu de la penya barcelonista Joan Gamper. Obert tots els dies. bodegajoan.com. Carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Àngels. A Ràdio Estel, Àngels.
Hola, benvinguts. Heu sentit a parlar mai de la coordinadora Obrim Fronteres? No? No hi fa res, perquè ara nosaltres us en farem 5 cèntims. Sobretot ho farem des de l'òptica, o tenint molt en compte que el proppassat dissabte 1 de febrer, és a dir, fa pocs dies, la coordinadora Obrim Fronteres va fer una trobada d'aquestes que són tan necessàries i que jo crec que són vitals cada dia més amb totes les persones que hi estan implicades, amb totes les entitats que hi estan implicades, per posar en comú les realitats que ells copsen per veure de que aquest treball en xarxa sigui el màxim d'aprofitat possible. És en aquest sentit que nosaltres ens ha vingut molt de gust de convidar en Jaume Ventura, de Justícia i Pau de Badalona. Hola, Jaume.
Hola, bon dia.
Perquè vingués a explicar-nos una mica, perquè això van ser unes jornades intenses, els principals punts i com va anar aquesta trobada, no? Sobretot des del punt de vista dels temes que s'hi van tractar, de la realitat que ara mateix hi ha al carrer en l'àmbit aquest dels joves, els menors, la sanitat, etc. La gent que està en l'àmbit aquest tan horrorós de l'exclusió social i, diguéssim, pràcticament al marge de la societat. Jaume, una jornada suposo que devien ser bastant intenses, no?
Sí, van ser unes jornades exactament intenses i van participar... em sembla que és el tercer any ja, que és la tercera vegada que ens trobem, i van participar entitats, col·lectius, organitzacions, activistes i persones implicades en l'acompanyament i la inclusió i acollida de persones migrants i refugiades.
Que són l'objecte final de totes aquestes accions, les persones migrants i refugiades a Catalunya, que són moltíssimes, no? Jo no sé si la gent som molt conscients realment de quina és la dimensió de...
Sí, exactament. És unes dades que van creixent cada dia més i venen de diferents àmbits o llocs, des del sud fins a la Mediterrània i fins a... de tot arreu, i això és una cosa que sembla ser que no pararà.
No, al contrari, creixerà. Sembla que va en creixement, perquè la diferència, no?, aquest gran salt que hi ha social entre nord i sud, cada vegada es fa més gran. Vull dir, per comptes de disminuir, la tendència de la dinàmica econòmica i social fa que cada vegada sigui més gran. I això fa que la gent, lògicament, vulgui buscar-se un futur.
Sí, són gent que que ho ha perdut tot en molts casos, gent que va buscant doncs, una solució familiar, personal, i aspiren doncs, a això. I venen des de fa, de vegades fa mesos i molt de temps que estan en aquesta direcció, sobretot els de la frontera sud, que venen d'Àfrica del Sud i venen de... han travessat moltíssimes dificultats i sí. Després es troben al final amb el tema...
Amb una realitat que no té res a veure, probablement, en aquella mena de imatge paradisíaca que en un principi els hi havien venut, no? Arriba't a Europa i Europa, buf, no? Sí. La terra que raja mel, no?
Correcte. Aquí el primer punt que es va tractar en aquesta trobada... precisament va ser una ponència sobre l'empadronament. Hi van participar tres persones, concretament me'n recordo d'una, que és l'Albert Parés, que és advocat especialista, sí. I va fer una explicació molt clara de com estava la situació amb aquest tema de l'empadronament. I realment, doncs, moltes dificultats, molts problemes.
Clar, és que és... Fixeu-vos-hi, perdona, que vagi tallant, no? Sembla que et vagi tallant constantment. No, però jo voldria, sobretot, en aquestes coses que a vegades sentim tant que ja ens passen per alt, no? Fixeu-vos-hi en la situació, imagineu-vos un personatge concret que decideix sortir de casa seva, deixar-ho tot pel camí, probablement, fer un viatge llarguíssim, ple de penúries, per arribar a un lloc on tot li serà més fàcil, i es troba d'entrada, estem parlant de la cosa més bàsica, l'empadronament, com un problema de vegades insalvable. Per molta gent d'aquesta, insalvable.
Sí, de fet, teòricament, doncs, totes les oficines de districte, les persones es poden empadronar. Però aquí ara ens trobem doncs, amb els diferents escenaris d'aquest empadronament. I aquests escenaris doncs, venen des de l'empadronament amb documentació, que té un ja la documentació, i estaríem parlant doncs, de que té un el DNI, tot això, i els altres sense documentació. Aquestes són I aquí venen bastants problemes. I les acreditacions d'on viuen. I una sèrie de coses que no són fàcils, no?
Gens.
Llavors, aquestes persones, aquestes entitats, el que fan és acompanyar en aquesta primera... el primer contacte, no?, d'això. I realment és complicat. Depèn dels ajuntaments, també, eh?
Sí, hi ha molta diferència, depèn dels ajuntaments.
Hi ha ajuntaments més predisposats i n'hi ha de menys.
Perquè vosaltres fixeu-vos-hi, vull dir, això que està dient, això també us donarà una idea de fins a quin punt són necessàries totes aquestes entitats, començant per Justícia i Pau, ja que avui el que tenim aquí és en Jaume, que és de Justícia i Pau, en un país remot i foraster, en una llengua que no entens, posa't a gestionar un munt de paperassa quan ja nosaltres, que vivim aquí tota la vida i que en principi tenim, diguem, tots aquests obstacles no existeixen perquè entens el que et diuen i et trobes a vegades immers en un mullader d'aquests i no te'n surts. Doncs ara imagina't, a més, sense saber on vas, de què et parlen, ni sort que hi ha entitats, no?
Sí. Bueno, el que deia dels ajuntaments, en el cas de Badalona, és un cas bastant preocupant, en el sentit d'aquest acompanyament des de part de l'administració, de l'Ajuntament, perquè Badalona és una ciutat, per exemple, de 200.000 habitants, sí. I li correspondrien, i ara em vaig a ficar amb una persona que és important, dintre dels serveis socials, que és el mediador social.
És una figura molt important.
A Badalona, per rati, correspondrien de 10 a 12. I en aquests moments només n'hi ha una persona.
Una?
I a sobre la taula té 120 expedients per resoldre. Aquesta persona, i una altra a mitja jornada, perdó,
per més que vulgui.
Amb 120 expedients, amb 120... és impossible. Per tant,
més que vulgui.
És molt difícil.
Realment és una situació... Vaja, jo ho trobo alarmant. No sé vosaltres que us veu trobar això. D'això estem parlant, d'aquesta trobada. No sé si també us expressàveu en aquests termes, no?
Bueno, cada ciutat, doncs, o cada poble, perquè hi havia gent de tot arreu, de poblacions de 800 habitants fins a Barcelona, fins a allò sigui, no? Cada un es posava, doncs, les dificultats que es trobava amb l'administració, no?
Hem començat, hem tocat res, vull dir, has parlat d'un ítem, diguéssim, no?, que és l'empadronament, però sí, que tothom entén, això no se li escapa a ningú, que és bàsic, perquè sense empadronament és que no existeixes, vull dir, no existeixes. Ningú, l'administració no es pot posar en contacte amb tu perquè no té una adreça, és, o sigui, l'empadronament. Però és que, clar, hi ha tots els punts aquests, és que hem de començar des d'això, des del més bàsic, i tots aquests punts estan penjats, perquè continuaríem amb l'accés a la sanitat, no?
Sí, l'accés a la sanitat, i també un altre punt que vam parlar va ser el de l'acompanyament de menors.
Els menors, sí.
Els menors. Aquest punt sí que és un... Els dos punts que acabes de comentar, el de la sanitat i els dels menors. Els dels menors, pues és un tema important, aquest fer aquest seguiment. Com acompanyar, quan arriben a la situació de majoria d'edat i on van. I tot això pues, també és una cosa bastant complicada, no? En quin context jurídic es mouen aquests menors. En quant a aspecte de sanitat, doncs, el que es va parlar molt és fer una sèrie de delegacions en el reglament de la llei 9/2017, on aquí hi ha bastanta discriminació en diversos punts, no? Parlaríem sobre el tema de com escurçar el termini de reconeixement, que estem parlant que en aquests moments és de 3 mesos.
3 mesos.
3 mesos, i en aquest punt, a l'article 1, i estem demanant que en comptes de 3 mesos es passi a 15 dies. Uh-huh. Perquè en 3 mesos, la veritat és que és un plaç molt difícil, no?
Jo crec que si els que ens esteu escoltant us recordeu de l'última vegada que us vau trobar malament, ara veureu que 3 mesos no és un termini tan curt com potser heu pensat el primer moment.
A Ràdio Estel, descobrim àngels.
Àngels que es van trobar el proppassat dissabte 1er de febrer per fer una trobada amb entitats, col·lectius i persones que treballen per garantir els drets de les persones migrants i refugiades a Catalunya, que es compten per milers, milers i milers. És amb nosaltres en Jaume Ventura, de Justícia i Pau, que va prendre part en aquesta jornada de la coordinadora, i estem intentant tocar algun dels aspectes, perquè, evidentment, el tema desborda, és pràcticament com la imatge aquesta que ens donaves d'una única persona amb 120 expedients, nosaltres aquí en 20 minuts, i tota la problemàtica que hi ha a l'entorn de les persones migrants i refugiades, doncs també estem una mica així. Estaves parlant dels menors. Els menors és un tema, és un dels molts aspectes preocupants, preocupantíssims, perquè està pujant, s'està incrementant la vinguda de menors en percentatges brutals. Ara no puc recordar la xifra, però fa un o dos programes que en parlàvem i jo tenia la xifra fresca davant, però sembla que era de l'ordre del 30% d'increment anual. Clar, de tot el que hem dit abans de la problemàtica, el mur que es troba al davant d'una persona que arriba aquí migrant, ara imagineu-vos que, a més, ets un menor. Vull dir...
Sí, sí.
La cosa es complica encara molt més.
Sí, hi ha els aspectes que t'he comentat abans, que són uns aspectes importants, com en quin context jurídic legal la seva situació està, és complicat.
O sigui, ni això.
Ni això.
Ni això ens posem d'acord.
Amb això hi ha problemes. Després, amb les vies de documentació i la tramitació de la residència d'aquest menor, també és un altre problema. El dret a un representant, una persona que jurídicament, clar, el representa, perquè aquest està indefens, també és un altre tema. I d'això que et deia, què passa quan arribes a la majoria d'edat i aquest, com es recondueix aquesta persona que ja va en camí de ser adult i que doncs ha passat un procés, no? Això també torna a complicar-se, no? Uh-huh. I després també, relacionat amb la sanitat, també en l'article segon, també sí, es refereix als menors, perquè estem parlant de que hi ha d'haver-hi, concretament, en dos casos, serien urgents, serien els menors i les dones embarassades. Uh-huh. Això seria una atenció directa, i en aquest article es demana la modificació, perquè els menors, en un cas de malaltia, seria urgent i no tenir que passar per tots els procediments que passen clar. I que aquest article està demanant que es modifiqui.
De veritat que jo em costa molt de situar-me, perquè, clar, estem parlant de coses que a mi em semblen de calaix, que imagino, vaja, no cal fer gaire esforç per imaginar que vosaltres que hi treballeu, que ho toqueu, que ho viviu en carn directa, no? Encara ho deveu trobar més sorprenent, que estiguem havent de fer pressió i esforços per modificar aspectes que a mi em semblen absolutament de calaix. Això que estàs dient ara, que has tocat dos o tres temes, és una mica... correspon a la resta de panorama general del que es troba la gent migrant? És a dir, aquesta desproporció entre la realitat del que hauria de ser i el que és?
Home, sí, sí que ho és. Sí. És així. Sí, sí, realment ho és.
Coses d'aquestes tan evidents com dir, escolti, aquest nen l'ha de poder atendre a l'hospital immediatament. Que dius això, tothom amb qui parléssim ara ens diria, sí, és normal.
Sí, sí.
I no, la llei no ho entén, i ja s'ha de fer pressió, no sé quantes entitats treballant i no sé què, per modificar aquest article. A mi em sembla aberrant.
Sí, sí, avui precisament és el dia mundial del malalt, no? Ens trobem
sí.
El dia... Justícia i Pau ha fet, per exemple, un escrit dient, referent-se als menors, als malalts, als nens malalts, no? I posa't en l'escenari ja d'un nen que vingui malalt i que hagi vingut amb les circumstàncies que sigui, no?
És un... Que és el més fàcil, a més,
que és, vull que dir. És molt probable.
Clar.
Llavors, això és un dia avui per fer una bona reflexió d'aquests nens que venen i de quina manera són atesos aquí, com són acollits, no? Uh-huh. També és important el tema de les embarassades, persones doncs, que tindrien que tenir un seguiment i que han vingut mesos d'embaràs i tenen aquí...
Imagina't.
Bueno, això és un altre tema que tindria que tenir prioritat. I també tindria que tenir prioritat el tema de la gent sense recursos econòmics, perquè, és clar, la gent no tenen diners, i és un altre tema que també, dintre de la salut, també es demana en l'article aquest, la insuficiència de recursos econòmics, també arreglar-lo, que és l'article número 7. Aquest punt uh-huh. també es tindria que treballar per també canvies, no? És un conjunt de coses que són importants de cara als temps que ens venen, que es treballin i que es vagin ampliant, no?
Quina feinada.
Pues sí. Sí, sí, una feinada important, però que les entitats, les organitzacions, donarem suport, però aquí el que donarem pressió, no? Justícia, per exemple, és una entitat que es dedica a sensibilitzar, a pressionar per aquests canvis, però ha de ser tota la societat que vegi aquesta realitat, no?
Sí.
Malauradament, hi ha, com deia, hi ha ciutats i ciutats on, doncs de vegades, pues, el tema del racisme i d'això no ajuda massa a en aquests aspectes, sinó fomenta més aviat la discòrdia i la divisió. Per això et deia la persona abans del mediador, que és molt important que hi sigui, les persones que ajudin a la integració.
Sí, sí, això que acabes d'apuntar tu, això que ha tret el nas ara en aquestes últimes frases que has dit ara, jo crec que és la part més sagnant de la realitat social que d'avui, de 2020, no? Que és el fet preocupantíssim que la utilització de la diferència, és a dir, de la diferència social, racial, etcètera, etcètera, hagi tret el nas com a moneda de rèdit polític. I que això es tradueixi en que hi hagi diferents institucions que l'estiguin jugant, és a dir, a la contra del que humanament hauria de ser, no?
És així.
És terrible. El vostre paper és importantíssim precisament per això, perquè fins i tot ara ens trobem amb que apareix aquest obstacle amb força, no? aquest obstacle en què hi ha gent que utilitza com a moneda de rèdit polític el foment de la discriminació. Com ho tenim? Des de Justícia i Pau, sou optimistes? Home, com esteu de moral? Perquè és que necessito saber-ho en aquest moment.
Home, sempre hi ha gent voluntària, gent que doncs està, Justícia i Pau està en moltes ciutats.
Sí.
Aquest divendres farem un sopar que ens trobarem tots i ens animarem entre tots.
Ja us convé.
I crec que és molt important doncs, que entre tots ens animem a fer això, el que dèiem, la denúncia de cada, en cada lloc de les coses, doncs, dels drets de les persones, dels drets que tota aquesta gent, igual que jo, igual que tu, igual que tothom, doncs tenim, no? I que constantment hem d'estar-hi presents per ser això, fer aquesta pressió des d'allà on estiguem, des de Badalona, des de Terrassa, des de Girona i des d'allà on sigui.
Jo ja sé que la nostra societat és complexa, és plena de diferències, d'injustícies, i que hi ha molts, des de molts altaveus, ens estan reclamant l'atenció sobre problemes que són importants i que arriba un moment que diem, bé, escolta, jo no dono l'abast de tot. Però jo us animo a que coses estan absolutament sagnants, permetem que utilitzi aquest adjectiu, com la no atenció a persones que es troben en aquesta situació tan absolutament bèstia d'haver hagut de deixar casa seva, de deixar-ho tot pel camí per arribar només amb les mans buides, probablement malalts després d'una travessia insuportable, tinguin dret al mínim, és a dir, al reconeixement mínim de que existeixes com a persona i mereixes que algú es cuidi de tu. I per això us animo a que feu un ull, aviam, entitats, ja que tenim avui Justícia i Pau com una de les entitats pal de paller d'aquestes organitzacions, aviam com hi podeu col·laborar. Jo us hi animo. Sí. És fàcil, no?
Sí, mira, t'explico una mica el projecte que tenim a Badalona, que tenim la idea de que fa un temps vam penjar a tots els campanars doncs una pancarta que deia era foraster i em vareu acollir. Això està... I han passat 2 anys i les pancartes continuen allà i sembla que la gent ja no se les miri.
Clar.
I el problema ha sigut més greu. Doncs tenim pensat aquesta Setmana Santa col·laborar amb un pregó on hi hagi una entitat molt important que tenim a Badalona i que és capdavantera en tot el procés de salvar les persones, que és l'Open Arms. Tenim pensat, doncs, aquesta Setmana Santa, doncs, fer un pregó de Setmana Santa on que intervingui, doncs, Open Arms i també juntament amb la plataforma que tenim a Badalona, Stop Mare Mortum, que és la que acompanya a totes aquestes persones
en
el procés.
I que darrerament molt en l'actualitat.
Correcte.
Jaume Ventura, un dels membres de Justícia i Pau del Badalona, moltíssimes gràcies per la feina i per haver vingut aquí a explicar-la.
Àngels.